Bona tarda, són les dues. La prova pilot de mantenir obertes dues guarderies municipals durant l'agost ha omplert un 75% de les seves places.
Notícies migdia, amb Elena Molist.
De les 144 places disponibles, se n'han acabat omplint unes 108, un fet que des de l'Ajuntament remarquen que ja es tracta del primer cop que s'ofereixen aquestes places. La tinenta d'alcaldessa Marta Morell explica quines són les dues escoles bressol que s'han obert.
En aquest cas, doncs, la prova pilot que hem fet ha estat a dues escoles bressol, una que és l'escola bressol de Can Llong i el Lles, la romànica, que durant el mes d'agost són les escoles bressols a l'estiu, que és com l'hem anomenat.
Un cop finalitzi el mes d'agost es farà una valoració en profunditat del projecte i també es decidirà si s'estén a la resta d'escoles de la ciutat. I en esports, el Sabadell vol tancar la incorporació d'un tercer porter per completar la primera plantilla. Aquest fet faria guanyar una fitxa sènior extra al club fins a un màxim de 18, tot i que això no implica que es completin totes les vacants. El perfil que busca la direcció esportiva és el d'un sub-23 i de proximitat.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
I a hores d'ara, tranquil·litat a totes les carreteres que envolten la ciutat de Sabadell. Quina és la situació del transport públic, Héctor Molina?
A hores d'ara tenim un matí de dimarts de plena normalitat a tota la xarxa del transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa la prova pilot agost a les escoles bressol per valorar si pot tenir èxit oferir aquest suport a la conciliació durant el mes central de les vacances d'estiu. La prova ha començat a dos centres municipals de la ciutat, a la Romànica i a Can Llong. Es tracta d'un servei gratuït de 9 a 12 del matí. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda. Les inscripcions s'han ofert per setmanes a raó de 18 infants per setmana a cadascuna de les dues escoles bressol participants. De les 144 places disponibles, se n'han cobert 108. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminismes, aposta per compartir les cures entre homes i dones.
Aquí el que nosaltres volem és fer polítiques clarament que vagin en la línia, doncs, que la cura dels infants, doncs, estigui compartida entre homes i dones. També donar facilitats a les famílies en la conciliació dels menors que tenen menys de 16 anys.
Acabat l'agost, es valorarà el funcionament després de l'èxit d'inscripcions i es prepararà la consolidació a la resta d'escoles bressol, si s'escau per l'agost de l'any que ve.
Aquesta mesura també s'emmarca dins dels objectius que tenim marcats a l'Ajuntament amb el Pla d'Igualtat, i aquesta és una iniciativa, doncs, que podem portar a terme perquè s'emmarca dins del Pla Corresponsable, que és que prové del Ministeri d'Igualtat, i l'hem coordinat també amb el que és amb l'àrea de feminismes de la Generalitat de Catalunya, concretament, doncs, amb la Conselleria, en aquest cas, d'Igualtat.
El pressupost per fer-ho bé del Ministeri d'Igualtat, amb 590.000 euros per Morell, la rebuda ha estat satisfactòria.
Nosaltres estem contentes tant com per la rebuda. Els infants, doncs, estan a l'escola bressol, estan fent les activitats que normalment fan els nens quan venen a l'escola bressol, en aquest cas de 9 a 12, estan amb els monitors i amb les monitores, doncs fan jocs, fan lleure, tenen la seva estona de pati, al final és un espai, doncs, ells on puguin estar, doncs, ells també còmodes i es puguin divertir, i així, doncs, puguem tenir aquesta conciliació familiar.
Les places s'han atorgat per estricta ordre d'inscripció. L'objectiu, a més d'impulsar polítiques de conciliació familiar, és donar importància a l'aspecte de les cures, posant-les al centre i repartint-les entre gèneres per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
El col·lectiu de La Regadora publicarà l'1 de setembre el seu primer llibre. En aquest llibre s'hi recullen les reflexions de la primera edició del festival, així com també propostes concretes per Sabadell. Ho explica Marta Reus, membre de comunicació de La Regadora.
És un recull que primer aborda una mica a nivell de territori, a nivell de Catalunya, i que, per tant, fa una mica de revisió de diferents temàtiques, no? D'emergència climàtica, de ciutat, feminismes, habitatge, mobilitat, sobirania alimentària i consum, però sí que és cert que s'aterra en alguns aspectes locals d'exercicis, propostes, iniciatives que s'estan duent a terme a la ciutat de Sabadell o pel Vallès Occidental.
El llibre es podrà trobar a la segona edició del festival, que se celebrarà el 16, 17 i 18 de setembre.
De moment, des de La Regadora han aconseguit el finançament mínim per poder dur a terme una segona edició del projecte gràcies a una campanya de micromecenatge. D'aquesta segona edició del festival, Reus en destaca les activitats i tallers musicals que se celebraran a diferents punts de la ciutat.
I en el tema del taller i les activitats, doncs estem acabant també de tancar els espais on estarem, que estarem situats al carrer Sant Isidre, a la plaça Creu Alta i l'Estruc, on trobarem la fira, els tallers infantils, música, i on hi haurà altres tallers i altres activitats, com per exemple un taller de rap a càrrec de la Vita, que és la persona, bueno, és membre de Tribade, i de l'Elane, que és també rapera coneguda. I llavors doncs tancarem amb grups de música tant locals com amb Elane i amb Tribade al final de la nit, no? Això el dia 17 de setembre.
En l'edició anterior del festival s'hi van aplegar unes 500 persones, una xifra que aquest any es vol superar.
Doncs mira, l'any passat ens vam situar en 500 persones que van passar pel festival, i aquest any ens agradaria duplicar-ho, i si més no, i triplicar-ho, no? Perquè sí que és veritat que estem veient que hi ha molt més ressò que l'any passat. Estem tenint confirmacions, com us comentàvem, no? Més a nivell internacional, amb ponències una mica més potents, perquè arriben tant a nivell de territori nacional com internacional.
Des de l'entitat fan una crida perquè tothom qui ho vulgui es pugui apuntar com a voluntari per les jornades del festival.
I la recollida de roba usada està estancada tant a Sabadell com al Vallès Occidental. Així ho confirmen les dades d'Humana, que apunten a un reciclatge de 389 tones de roba al Vallès Occidental durant el primer trimestre de l'any, de les quals 7 s'han recollit en contenidors de Sabadell. Són xifres pràcticament calcades a anys anteriors. No obstant això, des d'Humana confien que aquesta tendència es trencarà aviat. Karen Madrid, molt bona tarda.
Bona tarda. Consideren que el pacte per la moda circular i la llei de prevenció i gestió dels residus seran claus per augmentar el reciclatge de la roba. Així ho ha apuntat aquesta emissora Joan Carles Montes, responsable de comunicació d'Humana.
Són iniciatives a nivell legislatiu, a nivell normatiu, que creiem que suposaran un impuls pel sector. Un sector que fins fa molt poc no se li feia gaire cas, perquè això de la roba usada, bé, doncs, durant molts anys ha estat ple de prejudicis. Ha estat una mica doncs, un familiar que calia, dins del sector dels residus, que calia una mica amagar.
De fet, la visió de la roba reutilitzada ja està canviant, encara que el reciclatge no creixi.
I si bé la recollida selectiva encara queda molt camí per recórrer, en canvi, l'altra cara de la moneda és que les vendes de roba de la segona mà han augmentat moltíssim. Aquest sector de venda de moda reutilitzada està vivint un moment molt dolç, precisament per això, perquè ens estem adonant de la importància a nivell de sostenibilitat que té aquest sector.
De les 389 tones de roba usada recollides al Vallès Occidental, un 60% s'han pogut tornar a vendre en botigues de segona mà, un 32%, però no estava en condicions per a aquest ús. Montes ha explicat què se'n fa.
No es poden reutilitzar, però sí, en canvi, se'n pot aprofitar la matèria primera. O, per exemple, parlem de jerseis que estan plens de boles. Bé, això no es pot posar a les botigues de segona mà, perquè és inacceptable, però, en canvi, sí que possiblement es pot aprofitar aquesta matèria primera. Per tant, hi ha un percentatge de roba que nosaltres recollim i que després en fer un triatge i veure que es poden destinar al reciclatge, doncs ho venem a determinades empreses que després n'extreuen aquesta matèria primera i fan d'altres productes, com per exemple catifes o mantes, etc.
La resta del residu tèxtil s'envia a l'abocador. En total, doncs, més del 90% de la roba recollida té una segona vida, un fet que evita l'emissió de 2.373 tones de CO2.
I I un parell de punts en format més breu de fora de la comarca. El 40% de les persones amb verola del mico pateixen complicacions que requereixen tractament mèdic.
És un dels principals resultats d'un estudi publicat a la revista The Lancet. L'estudi reforça l'evidència del contacte pell en pell en les relacions sexuals com el factor dominant en la transmissió del virus per sobre de l'aèria.
I agents de l'FBI han entrat aquest dilluns de matinada a escorcollar la mansió que l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, té a Florida, segons ha denunciat el mandatari en un comunicat.
La recerca al resort de Mar-a-Lago té a veure amb una investigació per haver-se endut a casa documents classificats quan va deixar de ser president, segons els diaris nord-americans de New York Times i The Washington Post.
Esports. El Sabadell vol tancar la incorporació d'un tercer porter per completar la primera plantilla. Sergi Parc, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena.
Aquest fet faria guanyar una fitxa sènior extra al club fins a un màxim de 18.
Tot i que això no implica que es completin totes les vacants. El perfil que busca la direcció esportiva és el d'un sub-23 i de proximitat, i la idea és no fer pujar cap dels porters del filial ni del juvenil A. Malgrat tot, el secretari tècnic Jaume Milà confia en les possibilitats dels futbolistes de la base.
Pel que fa al filial, és una base que ja ve de casa i és un equip que també creiem que tindrà una línia molt bona perquè són jugadors que ja venen amb uns fonaments treballats i amb un cert nivell. I que hi hagin tants jugadors del filial, que crec que són 6 o 7 ara que estan amb el primer equip, ens aporta que vinguin amb un ritme després competitiu per poder competir primera catalana molt més alt, i ojalà es pugui quedar algun amb el primer equip, que ens estem emportant alguna sorpresa bastant positiva, jo crec.
Els futbolistes del Sabadell B que treballen amb el primer equip són els següents: els defenses Raúl Ferrer, Iker Hernández i Marc Vargas, els migcampistes Hugo García i Pere Belmonte, i els atacants Vladislav Kopotun, Jaume Pinyol i Alberto Salamanca. Del juvenil, en els últims dies encara hi quedaven un grapat de jugadors, però tant el porter Oriol Ciurans com el central Eric Hill han tornat amb el juvenil A. Sota les ordres de Gabri García, en queden dos, Ian Martínez i un Sander, que finalment ha optat per renovar. La idea, això sí, és que amb dos vagin de nou al juvenil quan arribin els últims fitxatges. Aquest matí, la plantilla arlequinada s'ha exercitat a Sant Oleguer i a la tarda ho farà a la nova Creu Alta.
Per la seva part, el Sabadell juvenil ve de quedar subcampió al prestigiós torneig de Sant Roc d'Arenys de Mar. Al Maresme, els de Marc Nomen van superar el Badalona i el Nàstic i es van classificar per a la final, on van caure davant l'Espanyol per 2-0.
El tècnic, tot i considerar-ho un bon test, admet que no serà el mateix que es trobaran durant la temporada a Divisió d'Honor.
Jo crec que d'aquí 3 setmanes molts dels equips que hem estat veient durant el torneig o que ens hem enfrontat seran molt diferents. És a dir, tothom porta pocs dies treballant, entenc que les plantilles no estan definides del tot, que els místers estaran acabant fent provatures i a partir d'aquí tothom prendrà les seves decisions i anirà perfilant plantilles i model de joc.
A tot això, els principals equips juvenils de la ciutat ja coneixen els seus calendaris. Recordem que el juvenil A del Centre d'Esports, a Divisió d'Honor, s'estrenarà davant l'Adam el cap de setmana del 3 i 4 de setembre. Ahir es va publicar el de la Lliga Nacional, que ens deixarà un Mercantil Sant Andreu i un Bellvitge Sabadell B a la primera jornada el cap de setmana del 24 i 25 de setembre. El primer derbi serà a la 5a setmana de competició.
Informacions en format més breu. El Club Natació Sabadell ha anunciat la mort del soci número 1 de l'entitat, Antoni Grau.
Una pèrdua que arriba tot just 2 setmanes després que ens deixés el que era l'abonat número 2, Ernest Julián Malla.
I en bàsquet, Marina Asensio ja ha estrenat el seu particular caseller de punts a l'europeu sub-18 d'Heraklion.
La sabadellenca es va quedar sense anotar els triomfs contra Itàlia i Turquia del cap de setmana, però i en canvi va fer 6 punts en la victòria d'Espanya per un contundent 65-37 sobre Polònia. El combinat estatal amb aquesta plena ha acabat primera a la fase de grups i demà s'enfrontarà als vuitens de final amb l'últim classificat del grup B, Bèlgica. L'encreuament es disputarà a 2:15 del migdia.
Cultura. Seguim desgranant els actes de la Festa Major i avui parlarem de la festa tradicional.
Festa més amb tu.
Una de les principals novetats d'aquesta festa major respecte a la de l'any passat és que la cultura popular torna als carrers de Sabadell.
Sí, Helena, les diferents colles de la ciutat, així com el Seguici Festiu de Sabadell, recuperen les activitats de carrer, de fet, durant el tret de sortida el divendres, amb el concurs de voltes del Vall del Rodet. Dissabte hi haurà la cercavila de festa major, mentre que diumenge serà el torn de les bèsties de foc, amb la cercavila infernal. Finalment, dilluns de la nit hi haurà el Vall del Seguici Festiu de Sabadell.
Tornen també els concerts més tradicionals.
Exacte, és el cas dels versons de festa major de dissabte a la nit o el concert de veneres de diumenge. Com sempre, dilluns a la tarda, les corals aterraran a la plaça Sant Roc per fer el seu tradicional concert.
I atenció, perquè els saballuts també tornen a la plaça, aquesta festa major.
Sí, ho fan per partida doble el dissabte amb els castells de vigília i el taller de castells i diumenge amb la jornada castellera.
La festa major, però, compta amb altres actes.
Sí, com per exemple la clàssica Fideuà popular del dissabte al Parc Catalunya, els concursos de flams, titius i garrotins el diumenge o el saballut de ferro dilluns.
Jo t'entendria si tu volguessis estar.
El temps.
Quin temps ha de fer en les pròximes hores? Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, mantenim la temperatura força elevada, fins i tot és més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, i a hores d'ara destaquem aquests 35 graus que tenim a Vilobí d'Onyar, o bé aquests 30 graus, 33 graus a Mollerussa, i amb la temperatura que ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. Ahir es va arribar als 37 graus, doncs avui continuarem parlant també d'un ambient càlid, però el que cal destacar del dia d'avui són els xàfecs de nou que ens esperen de cara a la tarda. Afectaran sobretot a la zona del Pirineu i del Prepirineu, però a més també s'aniran desplaçant i afectaran cap al nord de la depressió central o cap al nord del Pla de Lleida. Aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta, calamar, seu, pedra i fortes ratxes de vent associades també a les mateixes tempestes. I atenció, que des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats. De cara a demà encara mantindrem alguns ruixats de cara a la tarda, però no han de ser tan actius com els d'avui. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar al control tècnic. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, adeu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm